de dret internacional.
Però vostès estan a favor que puguem votar.
Estan a favor.
Nosaltres ens presentem a totes les eleccions i votem totes.
Està a favor que es faci el referèndum sobre la independència de Catalunya, Ciutadans?
Si es fa d'una manera legal, sí, s'ho hem dit 3.000 vegades. O sigui,
però ara la Constitució no ho permet.
Si vostès haguessin tingut majoria al Congrés espanyol, haguessin votat a favor de que féssim el referèndum?
Hauríem votat a favor de que es fessin les coses de manera legal.
Si hagués votat a favor del referèndum... Home, això és una notícia,
legal,
és una primícia. Ciutadans està a favor del referèndum per la independència. Això és una primícia. És una primícia que s'hauria d'apuntar.
Ho he dit moltes vegades. Les coses es fan de forma legal.
Diria que Ciutadans sempre ha dit que està en contra de que puguem votar un referèndum.
Perquè, com
ha dit vostè, en un moment no és competència nostra, segons
vostè. Ja són les 8 i ho hem de deixar aquí, però bé, en tot cas, ja ho aclarirem.
Sí, només matitzar que aquest senyor, que és tan rigorós, no m'ha donat ni una dada per dir quines...
Això de les xifres és molt difícil, de tota manera, però hi havia molta gent.
Hi ha molts estudis, no és pas difícil.
Les urnes i les paperetes són exactes sempre. Les urnes i les paperetes són el millor que hi ha.
Van a votar el 9-N. 600.000 també?
Però no arriba al 40% de la població, no? No arriba al 40%. Això no arriba al 40%.
Senyors, deixem la discussió, diguem-ne que bizantina. Gràcies, Joan Morell, de Convergència i Unió, Guillem Clapés, d'Esquerra Republicana, i Sònia Sierra, de Ciutadans. Que vagi bé i tornarem a debatre sobre aquests i altres temes. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Passa un minut i mig de les 8.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
El conseller Francesc Homs ha avisat avui que si es trenca la Federació de Convergència i Unió hi haurà crisi de govern. El portaveu de l'executiu d'Artur Mas ha dit després de la reunió del Consell de Govern que el futur de la Federació és una qüestió de partits i que no s'ha tractat avui en la reunió del govern. Després de la consulta interna d'Unió, el president de la formació democristiana, Josep Antoni Duran Lleida, ha convocat d'urgència el comitè de govern per a demà diumenge. En els propers dies es podria decidir el futur de la federació. I sembla que Mariano Rajoy prepara canvis imminents en el PP i també en el govern espanyol. Alguns analistes, no confirmats oficialment, diuen que la sortida de José Ignacio Wert es dona gairebé per segura i la gran incògnita és què passarà amb María Dolores de Cospedal en el si de la formació que actualment governa l'estat espanyol. I un últim apunt, l'Ajuntament de Barcelona retira l'acusació contra dos estudiants detinguts a la vaga del 29M. El consistori ha fet aquesta retirada tot just pocs dies després de l'arribada a l'alcaldia d'Ada Colau, que ha fet públic en un comunicat aquesta retirada concretament dels càrrecs contra els dos estudiants de ciències, Dani Ayash i Ismael Benito. Passen 3 minuts de les 8. Òscar Merino, bona tarda. Amb una mica de retard, que tenim per a bàsquet al dia a les 9?
Doncs avui, ara sí, bona tarda. Avui escoltarem en Tetòmic després de renovar el seu contracte amb el Barça fins al 2018 amb opció una temporada més. Parlem de la final de la Lliga Endesa que comença aquest divendres amb Juan Antonio Corbalán, mític exbase del Real Madrid. I també parlem amb Salva Arco, jugador de l'Ourense, que finalment sí ha aconseguit l'ascens a la ACB. El Burgos ha quedat sense ascens per tercera temporada consecutiva i acabarem fent tertúlia amb els panyistes.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Per cert, aquesta matinada, les 3, Cavaliers Warriors, 6è partit de la final de la NBA, l'equip de Stephen Curry guanya per 3-2, està a una victòria de l'anell.
Gràcies, que vagi bé el programa.
Vagi bé.
Ara us deixem, amics oients, amb el programa d'Educació i Família Paraules d'Amor i us invitem a seguir en sintonia amb Ràdio Estel. La Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Aquest estiu imagina't allà on vulguis amb el club més amics. Al juny, Terra Santa i el nord d'Itàlia. Al juliol, Canadà, la ruta de Santa Teresa d'Àvila a Castella i la ruta bíblica a Jordània. I a l'agost, Terra Santa i Petra, Etiòpia i Armènia. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. A Marcens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. En el seu 35è aniversari, el Setmanari Catalunya Cristiana presenta, conjuntament amb l'Associació Mirada Solidària, la gran novetat d'aquest any, la seva edició en braille per a persones invidents. Si en voleu saber més o esteu interessats en rebre-la, podeu escriure a info@miradasolidaria.net o trucar al 639 866 483. 639 866 483. Nova edició en braille del setmanari Catalunya Cristiana, l'única publicació catòlica en català per a persones cegues. Gràcies a tots els que veniu al sopar de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. L'hotel Avenida Palace ja està ple, però si ho vols, encara estàs a temps de venir al cinema. T'hi convidem. Si vols gaudir del documental Camino a la Escuela al Comèdia, només ens has de trucar i dir-nos el nom dels qui veniu. Passa-ho, et convidem al cinema.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Com és el nostre caràcter? Som extrovertits, pacients? Som inquiets? Som tímids? Tots aquests trets ens serveixen per definir-nos i formen part de les característiques que marquen el nostre comportament. Parlem del caràcter, però cal que quedi clar que el caràcter no ens ve de sèrie ni en un xip de naixement, sinó que es va formant, canviant i evolucionant a mesura que anem vivint. El que sí que és innat és el temperament, i el temperament ve donat segons la constitució biològica. Per tant, el temperament és el que és. En canvi, el caràcter sí que el podem treballar per tenir-lo sempre del nostre favor i que sigui el millor possible. Dèiem que el temperament és biològic i que el caràcter es pot anar formant i millorant. Per tant, ja podem deixar de posar la típica excusa és que sóc així, és que tinc mal caràcter, i posar-nos fil a l'agulla per polir les parts que més trontollen de la nostra manera de ser. I com es forma el caràcter? Doncs hi ha moltes peces que ens ajuden a formar el trencaclosques del comportament, com ara els mestres o els nostres amics. Però, sens dubte, és la família qui ens ajuda a traçar les línies més importants en el disseny del nostre caràcter i, per tant, cal que sigui un dels objectius prioritaris dels pares en la formació dels seus fills. Avui, en una època i un context on les persones amb bon caràcter i un somriure constant sembla que estan en perill d'extinció, parlem de com formar el caràcter per facilitar el nostre dia a dia i ajudar els nostres fills. Aquesta tarda, a Paraules d'Amor, fem un programa amb caràcter. Comencem. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. It seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. Keep
my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is untamed still. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between.
Doncs estem escoltant Story of My Life, que és la història de la meva vida, dels One Direction, perquè la nostra vida, la nostra trajectòria, la gent amb la que ens anem trobant és la que va configurant el nostre caràcter. I per parlar d'aquest tema, doncs tenim els nostres tertulians habituals. Ells són la Laura Sánchez. Laura, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
També hi ha en Jaume Pujol. Jaume, bona tarda.
Bona tarda.
I l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs tots tres són orientadors familiars del FER, tertulians habituals d'aquí, del Paraules d'Amor, i tres col·laboradors amb molt de caràcter, eh? Ara ho descobrireu, perquè segurament ens faran una tertúlia molt rica i amb moltes coses per formar-nos bé en aquest aspecte. I jo també em presento, sóc la Magda, i m'afegeixo a aquest temps de tertúlia. Si us sembla, comencem. He fet una mica d'introducció parlant de que el caràcter sí que el podem anar modificant, en canvi el temperament és una cosa que ens ve innata, aquesta sí que potser ens ve de sèrie, però clar, dèieu que el caràcter només és una peça més en aquest puzzle, no, Aureli, em deies?
Sí, sí, sí. Bueno, i que a més, clar, hi ha molts autors que a vegades ho identifiquen amb qualitats, moltes qualitats. I, de fet, una persona que tingués totes les virtuts humanes, per dir d'alguna manera, home, lògicament, per extensió, seria una persona de caràcter. Però, clar, és per extensió. Però el caràcter és... ja en parlarem, eh? Però avui ja d'entrada, perquè quedi ben clar, que és un tema que, sortosament, es pot anar edificant. Així com el temperament, un neix, doncs, i també podem parlar del temperament, i un, bueno, ja ha nascut així, és primari, doncs és primari, és més secundari, és una persona que s'emociona, no? Això ja hi és. El caràcter és allò que dius, sortosament es pot fer. I una vegada vaig llegir un treball, i clar, els treballs a vegades s'han de una mica matitzar, perquè no és perfecte un treball sobre un tema, sobre la influència de l'herència genètica amb els fills. I allà agafava tres trets. La física, el que és el físic, el que és l'intel·lectual i el que són els hàbits. Pel que fa als físics, el 79% de fills alts, els nanos normalment són alts. I si els pares són baixets, els nanos no triomfen amb el bàsquet. Això s'ha de tenir molt clar. Bueno, és així, vull dir, físicament. Intel·lectualment, doncs mira, hi ha un 51%, i sembla ser que hi ha una certa influència, però es pot fer molt, es pot fer molt.
O sigui, pares que no tenen gaires estudis poden tenir un fill universitari.
Hi ha un 51%, sí? Home, ja es nota. Uh-huh. Ja. A canvi, pel que fa als hàbits, hi havia entre un 11 i un 13%. Però que si fas l'estudi, si ho mires una mica en detall, segurament és que aquests nens, doncs no és que hagin nascut amb els hàbits, sinó que han viscut en un ambient d'hàbits, d'ordre, que probablement ja són més ordenats, però no perquè hagin nascut. I això per què ho dic? Perquè això és molt, molt positiu, en el sentit de dir, bueno, partim de zero. Estem a temps de tot. Podem formar el caràcter. És diferent que diguessis, mira, he tingut mala sort, el meu fill ja ha nascut un manta. No, el teu fill ha nascut amb uns trets que són intocables, però que això no és el caràcter, i en canvi el caràcter es pot anar formant. Per tant, ja d'entrada partim d'una idea positiva. Es pot formar.
Molt bé. Per tant, si sóc desendreçada, m'estàs dient que puc reconduir-me.
Ja anirem, parlarem...
Però això no és, per exemple, ser desendreçat no és una qüestió de caràcter.
No. Però sí que té una... ja, ara parlarem d'alguns aspectes.
O sigui, per exemple, tu no neixes ja siguent endreçat o desendreçat.
No,
potser
això
tens una
fa...
tendència, no?, a l'ordre. Una... Però, clar, és totalment educatiu. O sigui, hi ha valors que s'eduquen a la família, com heu dit al començament, no? Ara, el que sí és, hi ha, doncs, una mena de rascs, no?
Trets
que sí que un serà així tota la vida. Per exemple, si un... quan neix, doncs, ja es veu que és introvertit...
Més tímid, no?
Més tímid... Doncs ho serà així tota la vida. Ara bé, es pot lluitar per canviar, que és la formació del caràcter que deia ara l'Aureli. Conec el cas d'un amic que era molt tímid de petit i era tartamut i tenia seriosos problemes a l'escola, perquè, clar, tots els nens se n'emburlaven. Com més se'n burlaven, més tímid i més introvertit era.
I més nerviós es posava i més tartamudejava, segurament.
Quan tenia 16-17 anys, va dir, vull decidir deixar de ser tímid. I es va passar hores davant del mirall, assajant, parlant, i va superar el tartamudeig i després la seva timidesa. I ara és un home... que té una consultoria i es dedica a impartir cursos per totes les empreses.
Déu-n'hi-do.
Tot sí es pot treballar,
podem,
no?
Podem treballar-ho, sí.
Podem treballar-ho, Jaume.
El que és més encoratjador és que, afortunadament, sembla ser que això de la predestinació no és exactament així. En quant a l'ordre, per exemple, us podria dir que la meva dona és una persona ordenada i jo fa l'efecte que també els dos primers fills ho eren i ho són. I a partir d'aquí...
Et vas relaxar, Jaume.
A partir d'aquí, aleshores, quan ha sortit algun entremig també, però hi ha un cert desordre, no? Vaja, un cert desordre que té alguns...
I la
alguns
genètica és la mateixa, vull dir que...
És la mateixa. Us diria més, crec que d'entre els fills, a vegades es dona el cas, jo el tinc, de dos germans que tenen un caràcter... i uns trets molt similars. Però el seu ambient, el com cadascú ha desenvolupat les seves eines, els ha portat per camins ben diferents. I, home, els pares tenim consciència de que els dos s'assemblen molt externament i en quant als seus trets de caràcter. Però després la vida va fent que cadascú vagi evolucionant d'una manera o d'una altra. És a dir... Hi ha moltes coses que es poden treballar. Es pot construir, com deia l'Aureli, es pot desconstruir també, com es diu ara, ha de bastar. És a dir, si no cuidem coses, perquè sembla que dius, home, aquest sembla que ja ho porta de sèrie, no? Doncs no ens en fiem, perquè encara que ho porti de sèrie, amb una mica de constància, doncs es pot desfer això, es pot fer malbé. Aleshores, convé estar al cas i intentar que... També l'ordre té moltes maneres de veure'l, no? Hi ha gent que a una taula determinada diria que està desordenada i altres en diuen, no, perfecte,
clar.
Aquí no hi ha cap paper que no sàpiga on està, no? Vull dir que també hi ha conceptes, no? El que està clar és que amb el caràcter penso que passa una mica com aquestes frases que corren tan sovint de gent que diu, escolta, de gustos no hi ha res escrit, no? Sí que hi ha moltes coses escrites. El que passa és que no tothom les ha llegit, no?
No s'hi han format, no?
El caràcter, efectivament, té coses a fer. Encara que tinguis el que se'n diu un bon caràcter, si es treballa, es pot aconseguir uns resultats fantàstics. I si no els tens, aquesta timidesa, com deia la Laura, a vegades fa que la persona que té que sortir d'aquí agafa uns impulsos molt forts, que el dia que logra vèncer la timidesa és capaç de fer uns salts espectaculars a la vida. No?
En Jaume ens deia que sí que hi ha moltes coses a fer, però el que passa, potser ens passa als pares, és que no sabem com concretar-ho. No? No sabem com educar en el caràcter. No sé si hi ha alguna recepta o alguna cosa que vosaltres dieu. Això però és lo prioritari.
Primera, s'hauria de distingir, una vegada dit això, que és diferent, alguna cosa més, i és que hi ha una part que és molt ampla, que és la singularitat. Vull dir, el temperament té que veure, bàsic, avui dia, doncs tothom accepta doncs, les regles de l'escena o legal, que són una era mestra l'exemple, no? Doncs parla de la emotivitat, parla de l'activitat i parla de la ressonància, emotivitat. Tothom sap el que vol dir estar emotiu. I clar, les persones no són blanc o negre, o molt emotives o poc emotives.
No, bueno,
són més o menys,
no? Sí.
Actives o no actives, home, tal, o primàries que de cop, o secundàries. Bueno, però d'aquest d'aquestes tres elements, sí, pues surten vuit tipus de temperament o un munt de tipus de temperament. Però això és el temperament, és el que neix. En canvi, el caràcter hi ha cinc elements que possiblement hauríem de desenvolupar avui. I deixem, però abans de desenvolupar-se, també parlar d'un altre aspecte que s'oblida, i és que la persona no és només temperament i és el caràcter, sinó que hi ha la singularitat, i és... Doncs una persona té oïda musical, una persona sap, no sé, comentar un acudit, una persona té gràcia per escriure coses divertides, una persona té gràcia... Però, bueno, aquest és un aspecte. O la mateixa professió...
Però aquestes gràcies no s'han format. Això ens venia,
això,
també.
Això són singularitats, i dels quatre fills tens un que dius que aquest és el que sempre explica l'acudit.
Aquest és el més esportista.
I aquest és no sé què, i aquest, a més, és el que troba totes les coses. Quan es perd una cosa, tu troba tot. Vull dir, tenen singularitats. I la singularitat és tan ampla, que té a veure, per exemple, amb la professió. Clar, una persona que sigui de ciències, és de ciències, eh? El que tingui una professió, diguéssim, que és jurista, té mentalitat jurista, i aleshores, vulguis o no vulguis, és jurista. I fins i tot dintre d'una mateixa branca, no? Per exemple, un químic, o un llicenciat en química, o un enginyer químic, no és igual. Uh-huh. El llicenciat en química li interessa la química. I l'enginyer, la fàbrica que farà, la instal·lació que muntarà...
Però a vegades no tenim en compte aquesta singularitat, perquè potser tu ets molt de lletres, però com que ja penses, ai, això no tindrà gaire sortida, et forces a estudiar una cosa que potser ni t'agrada per esdevenir enginyer.
Però
que si tu curres, també hi arribes.
El que jo volia dir, que la personalitat és un conjunt. I el caràcter sí que hi ha uns trets, tot i que hi ha autors i que pensen que hi ha moltes virtuts i tal, uns trets que d'alguna manera són aquells que dius això és caràcter.
Això és caràcter.
Jo, per exemple, parlaria de, per mi, el fonamental, és l'autodomini, el més bàsic.
El tret bàsic del caràcter, que, autodomini.
Autodomini. Uh-huh. L'autodomini, ara podem parlar, però de l'autodomini, ara si en lloc d'estar aquí a la taula 3 hi haguéssim 20 persones, dius, a veure, digues una cosa que tingui amb l'autodomini. Doncs ho parlaria, home, a mi em sembla que, per exemple, doncs, la sobrietat, la persona que té autodomini vol dir que veu el que... O un altre diria, per exemple, qualsevol de nosaltres faria una llista, però autodomini és propi d'una persona de caràcter. Té autodomini. Ell sap dir que sí, sap dir que no. I sap... Clar, això passa com, per exemple, amb els anàlisis clínics, que un sap que el normal és entre el 50 i el 60.
Sí, ens veurem, sí.
Clar, i quin és el perfecte? Home, mira, entre el 50 i el 60 estàs bé. Si passes del 50 no arribes, i el colesterol, bueno, ja es veu que és que entre 140 o 250...
Sí, sí.
Bueno, doncs igual... Ara, un tret característic, després parlem de l'educació dels fills, però em sembla que és l'autodomini. No sé que vosaltres si podeu afegir un altre tret característic.
L'autodomini ens diu que és un dels trets que denota que és una persona amb caràcter, eh? Una persona que sap dir que sí o que sap dir que
no. A mi em sembla que és la més bàsica, perquè té moltes branques que, en el fons, dius, bueno, això serveix per aquesta virtut, per aquesta virtut, per aquesta virtut. Jo no sé si amb totes, però gairebé amb totes.
És la coherència en el pensar i en l'obrar, no? O sigui, hi ha gent que, segons on estigui i segons amb qui estigui, actua diferent. Mm-hmm. Mm? O si és l'estiu o si és l'hivern, doncs és diferent. No, m'ho entet. Coherència amb el que un és i fa i amb el que un pensa i diu. I es comporti de la manera que es comporti... O sigui, estigui amb qui estigui, que es comporti sempre de la mateixa manera. Ser homes... Abans se'n deien ser homes o dones d'una peça, no? Que quan diuen sí és sí, quan diuen no, i no segons amb qui estigui, no? Vull dir, el contrari seria ser un baleta, no? Segons bufa el vent, doncs canvio d'opinió o em comporto d'una manera diferent. No,
ara diuen que ets camaleònic, no? Que
exacte.
Diuen, no? Ara m'adapto una mica a la situació, quan en realitat hauríem de ser sempre coherents amb allò que diem o que pensem.
Sí.
Sí, de tota manera, la flexibilitat a vegades s'entén malament, no? Totes les coses bones es poden deformar. Per exemple, una cosa que crec, i coincideixo amb l'Aureli, no?, de que és molt necessari, és l'autodomini, però si això ens porta a un estoïcisme, potser ja seria un extrem no desitjable, no? Mm-hmm. És a dir, és una mica el tant més, ja pot ploure això que jo aquí, i això és un extrem. Bueno, doncs, tampoc és veritat, crec, de que la virtut estigui en el terme mig. Això és una cosa que s'ha fet servir per, més aviat, sempre retallar les coses, dir, no cal, no et distingeixis, no? Home, moltes vegades convé i força distingir-se i saber anar contracorrent i que aquest autodomini ens serveixi per no deixar-nos aportar per la corrent. Dir, no, això és així. I per això, una cosa molt important és tindre criteri. Si es té criteri, es té una consciència ben formada, aleshores la flexibilitat és possible. De la mateixa manera que la persona que és forta no necessita estar demostrant la seva fortalesa contínuament, ja es veu. O sigui, una persona que té 2 metres, està ben musculada i tot això, no necessita estar-se fent el fort tota la vida. Ja ho veu tothom, que és fort, no?
Aleshores, agafa el paper, no? Agafa l'aparença.
Aleshores, si tu tens el criteri i, bueno, pots ser flexible en moltes coses, això no vol dir que quan arribis al moll de l'os o a on creus que ja no convé profunditzar més en aquesta direcció, aleshores et puguis posar ferm i t'has de posar ferm per dir, home, mira, cadascú mereix sí. un respecte, però hi ha idees
però,
que...
Jaume, perdona, però això de l'autodomini, tu deies, no fa falta arribar a l'estoïcisme, però sí que, com a pares, hem d'ensenyar als nostres fills aquest autodomini des de ben petits amb coses que ens passen a diari. Per exemple, tinc fred, tinc gana, tinc set, tinc calor... Totes aquestes coses són eines per formar en l'autodomini de no queixar-te, aguantar la calor, aguantar que tens que fer una cua i no et posar-te nerviós, o quan t'enfades amb algú no cal que vagis i li donis una patada o rebentis una porta. Són coses que ens passen a diari i són oportunitats de fer créixer aquest autodomini en els nostres fills. I jo crec que és molt important, perquè la vida ens... O sigui, el que és... té aquest temperament primari, explota de seguida, no? Bum, reacciona. Clar, a aquests els hi costarà una mica més. Però també és veritat que al secundari també li pot passar, que la processó va per dins. O sigui que és molt important, amb petites coses de la nostra vida quotidiana,
sí, del dia a dia,
ensenyar
no?
aquest minset,
sí, 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 perquè, a veure, això que poder en altres èpoques no ha sigut tan necessari, sempre ho és, però a vegades s'ha de posar més l'accent en aspectes que s'estan deixant a nivell general, no? I, efectivament, un dels problemes que crec que hi ha ara, a l'hora de, si intervens en l'educació, doncs estàs veient doncs, que cada vegada els nois i les noies que pugen doncs, són molt tous. Molt tous, mm-hmm. Per què? Perquè s'ha confós la llibertat.
Molt. Sí, es queixen molt, també.
A veure, que, sobretot que siguin llibres. Lliures, no? Perquè siguin lliures els hem de deixar que es vagin convertint en silvestres, no? És a dir, no, justament, una mica crec que s'hauria d'introduir la idea de dir, és que, a veure, la llibertat és una cosa que per poder-la exercir, ja n'hem parlat alguna altra vegada, s'ha de tindre aquest autodomini, s'ha de tindre aquest control per dir, no, sóc lliure perquè el que no té control, el que no té cap control, no és lliure. És esclau de tantes Exacte. Coses, no? Mm-hmm. I ara, en aquest moment, crec que és més necessari que en altres èpoques, que ja la vida suportava, el dir, no, escolta'm, efectivament, el que tu deies, Laura, des de petit, doncs, escolta'm, hi ha una sèrie de coses que s'han d'introduir i que no s'ha de deixar que cada criatura, quan es desperta, pensi si avui li convé aixecar-se o no cal, no? Mm-hmm. Perquè, si no, llavors...
O 5 minuts més, o... Sí. No? I ens hi trobem, també. Aureli.
Ara jo afegiria la fermesa de conviccions. Vull dir que una persona de caràcter té un nord. Uh-huh. No es tracta de tenir moltes... No, però té un nord. Cap aquí, fermesa de conviccions. Per tant, no és una persona que la pots fer canviar d'un dia per l'altre. Si més no, s'ha d'aturar i dir, un moment, jo tinc que saltar aquesta barrera. A veure, un moment, jo penso que... És a dir, fermesa de conviccions. Clar, això... es pot construir, no només des del punt de vista de l'educació dels fills, sinó que personalment una persona doncs, s'hi ha de pensar i hi haurà temes a la seva vida que no té resolts, però una persona de caràcter doncs, ha de tenir fermesa de conviccions. És veritat que algunes vegades una persona té unes conviccions i pot estar equivocat, però això no vol dir que no tingui caràcter, simplement que està equivocat, però que el que no té caràcter és aquell que diu «m'és igual». Jo sóc capaç de vendre'm, si em paguen, m'és igual. Jo sóc capaç de dir-lo blanc-negre, negre-blanc. M'és igual, perquè és que no, per dintre, m'és igual, si em paguen, doncs, parlaré del blanc o del negre, depèn, no?
Ui, això ens hi trobem molt,
Bueno, però el que vull dir que d'entrada ja no les té, les conviccions. Hi ha qui les
té... no té el caràcter, tampoc.
Per això, hi ha qui les té... No sé, ara mateix, si poséssim agafar personatges, home, Napoleón, jo no he tingut el gust de conèixer-lo, no? Però segurament Napoleón... Home, possiblement seria un home que tindria un cert... trets de caràcter, no? Perquè, clar, no pot conquerir el mig món així, per les bones.
Hi ha fermesa de conviccions.
Segurament tindria algunes conviccions. Que millor... Bueno, s'han mort 5.000 soldats, bueno, m'és igual. Segurament no estaria... Les seves conviccions, home, possiblement algun error va cometre, no? Per dir-ho d'alguna manera. Però que tindria algunes conviccions. I per mi em sembla que aquest és un punt de referència personal i d'educació dels fills, i per això té que molt, això que deia el Jaume, em sembla que és molt, 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 té molt d'interès, per això hem d'ajudar a fer pensar perquè tinguin criteri. Va des del fill. Escolta, això per què ho dius tu? No sé, qualsevol tema del dia que surt per la tele i un fill m'ho diu una cosa. I dius, per cert, això per això què ho dius? Surt, no? per què ho dius, això? Perquè, i aleshores pots començar a parlar i fer-li raonar. Bueno, doncs mira, hi ha gent que pensa en una altra cosa. Jo crec que això que ho dius s'hauria de matitzar. O si més no, bueno, com a mínim, donar criteri. Aquesta frase, a mi em sembla que és molt, molt interessant, no?
El tema aquest és molt interessant, de veritat, perquè... Tu has apuntat una cosa, un tema que a vegades avui ens descuidem els pares, no? Què hem d'estar? Hem d'estar a casa, hem de ser-hi. Hem de trobar moments de conviure, de dialogar, de comunicar-nos amb els fills. Perquè surtin tots aquests temes de conversa i per poder nosaltres donar criteri com a pares i també fer pensar als nostres fills. Però, clar, això exigeix que temps. Per part nostra estiguem allà. Uh-huh. I això vol dir deixar altres coses, potser...
No, perquè a vegades ens limitem només a la logística de motxilles, neveres, clar. Sopars i temps el, per pensar...
El llibre de Stephen Covey, Els 7 hàbits de les famílies sí? altament efectives, em parla molt d'això, no? De saber estar amb els fills, de conversar amb ells, de fomentar que tinguin iniciatives i prenguin decisions. El tema de prendre decisions no és cap tonteria, perquè els fa autònoms. Uh-huh. O sigui, prendre decisions forja el caràcter.
I
tenir autonomia també,
eh?
Perquè decideixen què faig ara, em poso a estudiar o em quedo aquí veient la tele mitja hora més? O què faig ara? Faig aquesta malifeta amb aquest grup d'amics que m'estan incitant a no sé què?
O torno cap a casa.
O marxo i deixo de... No? Són decisions, no? O l'ús dels diners o del temps, no sé.
Sí, són... el Covey té uns textos que ajuden molt a les famílies.
Exacte, no?
Aquest
no?
és 7 hàbits de famílies altament eficaces,
sí.
no? De les famílies,
sí,
aquest.
Sí.
Perquè n'hi ha un per adolescents, també, no?
El sí, set, el d'adolescents, que és el del fill, també és el del bé. Sean Covey. Pues, qualsevol d'aquests dos llibres està molt i molt bé. S'ha de llegir aquest estiu. És una bona,
podem aprofitar
és un bon moment,
de lectura
no?
estiuenca i tant.
I també hi ha una cosa que és que apunta ell, no? Que és que s'estimin i que se sentin estimats. Mm-hmm. Quan un se sent estimat, quan un fill se sent estimat, quan una persona en general se sent valorada, això el fa créixer. El fa créixer com a persona mm-hmm. i li forja el caràcter. Perquè, si no, són nens o persones insegures...
Poca autoestima.
Poca autoestima, mm-hmm. poc comunicatives... Clar, es van quedant allà com amb un raconet, apagades... El saber-se estimat i el sentir-se estimat és importantíssim.
I també requereix temps, eh?, sentir-se estimat.
Per
vull
això,
dir que,
per això, el
que
tema d'estar...
Que deies d'estar a casa...
No sols vam portar un sou a final de mes, que és part
és
principal de la nostra tasca com a pares, sinó... Ajudar els fills estan allà i estimar-los, mm-hmm. per tirar d'ells cap amunt.
Estem parlant, molt bé, eh? Tot, estem parlant d'aquests 5 trets de la formació del caràcter que ens havia iniciat l'Aureli, havíem parlat d'autodomini, de fermesa de conviccions, també coherència en el pensar, ens havíeu dit, no sé si en queda algun altre.
Jo volia afegir lo de delicadesa d'esperit, perquè...
Delicadesa d'esperit.
A veure, és que estava pensant com quin nom li donaria, però d'alguna manera ja havia parlat el Jaume. El que passa que jo no sabia exactament com dir-li. Havies parlat, doncs, que no existeix la virtut blanc i negre, vull dir que no és el terme mig, això ho has dit.
Sí.
Però, clar, una persona de caràcter o fila prim, estem parlant de persones, i una persona de caràcter, doncs, o fila prim, o pot, de vegades, equivocar-se, és de fila prim, si el que vols cercar és l'excel·lència. Per què? Doncs perquè, de vegades, la forma és tan important com el fons. Dius, és que li fumo una bronca, no sé què. No, és que avui no tocava una bronca. És que ara això no es pot dir d'aquesta manera. És que, vull dir, fila prim vol dir que la sinceritat, i això hem parlat en aquest programa moltes vegades, mm-hmm. no? La sinceritat no és dir la meitat veritats i la meitat mentides, és dir, el que has de dir quan ho has de dir, el dia que ho has de dir, bueno, si vols fer-ho més llarg,
això és que costa
clar,
a vegades encertar,
Per exemple, no parlar malament de ningú, és mi que costa això, eh? Mm-hmm. Alguna vegada s'ha de dir, a qui s'hi ha de dir? O a soles, alguna vegada s'ha de fer, no? Però vull dir, filar prim vol dir, ara toca això i d'aquesta manera, d'aquesta forma. Això fa falta de caràcter. Clar, això, diguéssim, és una mica... Jo sempre, quan parlo del caràcter, m'ha de veure com una piràmide a l'inrevés, no? Vull dir, la base és l'autodomini. Després, les conviccions, unes conviccions. Després, aquesta coherència, no? Com deia la Laura, no? Que dius,
base
després,
l'autonomia, però...
que últim hora... I l'autonomia, perquè el que vingui de fora... Bueno, mira, jo ja tinc les conviccions, ja sóc coherent. El que vingui de fora, escolta, m'ho pensaré, doncs... Escoltaré.
Bueno, pot ajudar,
i després,
també.
Allò de dir... Vaig a filar prim, tu. A veure...
Això és per l'excel·lència.
L'excel·lència.
No?
Però
Déu.
Que, clar, si un vol educar, es vol tenir en compte com a mínim uns principis. Jo, a mi sembla que aquesta jo voldria no deixar-la, perquè l'havia deixat així, encetada al Jaume, però dic, bueno... tornem a...
Delicadesa d'esperit bueno, doncs, d'excel·lència.
Vaig a seguir.
Aleshores,
endavant.
Ja...
Endavant, Jaume,
farem una tesi
filarem
doctoral.
Filarem prim, eh? Filarem
no,
no. més prim.
De tota manera, el que penso és que és important els petits matisos, però tot això ha de tindre un ordre. És a dir, s'ha de començar pel gruixut i anar afinant. Perquè el que es fixa només en les coses petites pot ser un punyetetes, no? Que és una cosa amb la qual és difícil una persona que és difícil de conviure amb ella, no? Ara bé, quan les petites coses formen part d'un conjunt ordenat, quan un has començat per tindre, home, uns valors i ha anat d'aquí, hi ha tota una sèrie de branques, després al final arribem, bueno, al final, o abans del final ja arribem a branques molt primetes, i això és una manifestació de tot el que hi ha hagut per arribar fins aquí. I és molt bo que aquests detalls s'hi pugui arribar, que hi hagi aquesta capil·laritat que fa que el nostre caràcter sigui ric, però sempre partint d'unes coses que s'han treballat abans i que tenen un per què. A veure, els pares tenim la responsabilitat, ho hem repetit moltes vegades i crec que es tornarà a repetir moltes més, de que els fills no es fixen tant en el que els hi diem com en el que fem. Si nosaltres realment tenim un criteri, si a casa, efectivament, si a casa hi ha unes coses que es poden fer i unes altres que no es poden fer, això va creant una manera, una estructura dintre del cap dels nostres fills, que després ells la desenvoluparan així o d'una altra manera, però que ja tindran una estructura formada, A vegades, jo crec que hi ha una de les llums d'alarma que s'haurien d'encendre, és dir, escolta, quan aixeques la veu, dona't compte de lo que et fan falta són millors arguments, no més potència
no
de
més
veu.
Tona.
És a dir, quan un s'acalora, a vegades ha de dir, escolta, estic construint malament els meus arguments, no m'entenen, i llavors em vull posar per sobre a base de nivell de volum, no? Bueno, doncs això, i això fer-ho extensiu a la gent amb qui parlem, no? És a dir, millors arguments. Si tu realment estàs fent això, és perquè ho creus. I si ho creus, ho has de saber explicar. I si no ho saps explicar, llegeix més.
Forma't, no? Sí. Explica-ho amb més arguments, jo... si no amb escrits.
Per anar concretant, no dic acabant, no? Però sí concretant, és bo saber... de que quan s'ha de començar això. És a dir, de fet, ja des de petits, tot el que es faci des de l'inici, doncs ben fet. La Laura començava, doncs, parlant de l'autodomini que hi ha. I és cert.
Sí.
Però hi ha un moment, que són els 7 anys, que és el moment que el nen... Bueno, de fet, els 7 anys seria més aviat per les nenes i els nens als 8.
Estic però
parlant
jo en tinc
un de 8, general.
Escolto
estem
bé,
parlant
nota.
En general. Què vol dir aquella etapa en què el nen o la nena comença a prendre les primeres decisions? Si faig això, no faig allò, si em compensa comprar-me amb els xutxes, no me'ls compensa i estalvio... Bueno, a partir d'aquí, per què? I això té un per què. Perquè és el moment en què la llibertat comença a té un pes específic. Fins aleshores, el nen, doncs li dius, mira, nen, has de menjar de tot. I no li dius si els hidrats de carbó són bons o no. Has de menjar peix, verdura, perquè has de menjar proteïnes. I li dones, i ja està. I el calaix està ordenat i tal. Li manes, li dius que faci coses, li suggereixes, li fomentes hàbits. A partir dels 7 anys has de fomentar que lliurement prengui decisions, primeres decisions, les que pugui. A partir dels 7 anys la nena, i els 8 anys. Per tant, a partir d'aquell moment és quan té pes, no vol dir que abans no has fet res, però comença a tenir pes la formació del caràcter. Donar-li l'oportunitat que es tingui autonomia. Donar-li l'oportunitat que tingui criteri. Clar, ell per si mateix no en tindrà, però fer-li pensar, veus això per què? Imagina que tots els de la classe fessin com tu. Ja està, li fas pensar.
Li fas pensar una
mica, com a conseqüència
no,
que li fas pensar, li dones un criteri. Un altre dia. Per tant, jo crec que és important que els vagin... A partir de quin moment? A partir dels 7 anys amb les nenes...
I els 8 amb els nens, no?
Perquè hi ha un desfase de maduresa.
Primeres decisions, sí? Que ells comencin a ser més autònoms, que agafin la iniciativa i sàpiguin el perquè d'aquesta iniciativa. Laura?
Sí, hi ha un tema que potser no hem comentat, no? I és que hi ha pares que a vegades fem un error molt comú, que és tractar els nostres fills iguals. i els nostres fills no són iguals. Llavors, és important que coneguem el caràcter de i el temperament, no?, de cada un. Com? Fixar-nos-hi. Hi ha nens que amb un crit o una mirada es posen en marxa i, en canvi, fent el mateix en el germà del costat,
no funciona.
El col·lapses, el bloqueges. En aquest, que és emotiu, doncs no li peguis un crit, perquè és que el destrosses, no?
I ja no farà res tot el matí,
clar,
poder, no?
Clar, aquest t'has de jupir, t'has de posar a la seva alçada, li has de tocar la fibra, no?, el cor, parlar-li al cor, no?, perquè per motivar-lo a fer allò que vols que faci o que ha de fer, no? En canvi, en el que és primari o en el que és, doncs, bueno, té aquest temperament de...
El millor pegues
un crit
ràpid,
i reacciona.
No?
Sí. I li va bé el crit i el necessita, perquè és un patxorra que allà no hi ha aquí, eh? Per tant, la feina dels pares és conèixer a cada un dels nostres fills com és, en singular.
Donar a cada fill una mica el que necessita perquè funcioni, perquè s'estimuli, perquè tingui iniciativa. És a dir, és veritat, que
també...
són... Això que qualsevol està escoltant segur que estan
clar,
amb tu, que tots són diferents.
I després també no hi ha caràcters millors o pitjors. Ser secundari no és pitjor que ser primari o viceversa. És que és el mateix. Hi ha trets que són fantàstics amb un, jo què sé, primari emotiu, actiu, i altres, pues, tot el contrari. O sigui, no és allò de dir, ah, és que aquest noi, com que és actiu i és primari, doncs arribarà lluny. No, és que potser el secundari també arribarà
també
lluny,
farà, no?
Però farà un altre recorregut. O sigui, no? Sempre
suposo,
volem algú
suposo
que
els que ens estan escoltant es estan plantejant això, a veure si tinc fills primaris, si tinc més fills secundaris,
emotius,
no?
Conèixer actius,
més
no
el caràcter, que és a vegades el gran desconegut.
Si
no?
Són colèrics, apassionats, nerviosos, sentimentals, sanguinis...
I ara ho penses i dius, ah, doncs jo en tinc un colèric i un
clar,
no tan colèric.
I un amorf.
Sí, bueno. Que pots trobar molts trets a la mateixa família.
De tota manera, jo crec que aquestes classificacions serveixen bàsicament pels fills dels altres. Els nostres, jo crec que, home, amb 8
home,
o 10...
Jo en tinc un de colèric, eh?
Amb 8 o 10 no n'hi ha prou, sí, però s'ha de matisar.
Sí.
O sigui, una cosa que crec que a vegades els pares... Anem a veure les tendències, les bones i les dolentes. Tots les tenim, més o menys, no? I ens agrada descansar més que cansar-se. I a vegades aquesta certa tendència a la paresa també es manifesta amb aquestes coses. Veus que hi ha pares, no dic que ens passi a nosaltres, però també es pot passar tranquil·lament, que agafa, fa una etiqueta, posa tres paraules, si és que no en posa una, i ha definit el seu fill. Aquest és un no sé què. Home, perdona, sí, a lo millor sí, però, a més d'això, es podria fer una llista de 20 o 25 coses més, que també és algunes no gaire bones i unes quantes de molt bones. Bueno, és tota aquesta descripció la que necessitem. I després, home, tindre la memòria, i si no ens ho hem d'apuntar, per obrar en conseqüència. És a dir, si el meu fill és així, doncs, com deia la Laura, evidentment, a cada un li haurem de donar segons la seva capacitat de pair. I aleshores, de lo mateix que fem amb els aliments, doncs ho fem també amb la manera de portar-los i d'educar-los. Cadascú donar-li a lo mateix, a lo millor, les mateixes idees, però vestides d'una forma diferent.
Sí, això és com la cuina, no? Pots estar donant el mateix ingredient, a un li faràs a la planxa i a l'altre li faràs rebossat perquè li entri millor.
Sí.
Nois, hem d'anar acabant, encara que...
Jo aquí afegiria també els trets.
Afegeix, Aureli...
No, només els trets característics propis de l'etapa, que no és el mateix el que li has de dir a un nen de 12 que un de 14 o 16. Vull dir que, a banda de que sigui més primari o menys, els trets característics de cada etapa.
Clar, és diferent tractar un adolescent que un nen de 8 anys.
Jo em callo ara perquè m'has dit que està a punt d'acabar això.
Pots concloure, Encara et donarem uns minutets per concloure.
No, vull dir que de cadascun d'aquests trets que hem dit del caràcter, el que es tracta és que es fixi cada pare o cada família, doncs, pensi en el fonamental. A veure, l'autonomia, doncs, la fortalesa, allò que s'hi faci forts, no? Per exemple, el criteri, jo diria, doncs, allò que tingui que veure amb el que està bé o el que està malament. Ja discutirem que està bé malament, però saber que tot no està bé, ni tot està malament. L'autonomia, que no es deixin portar per la moda el que fan, que ells, etcètera, i així és igual, no?
I si vas
a fila prim, formació de la consciència. Vull dir que per dintre, això està mal fet, doncs si això està mal fet, això està mal fet, punto. Eh? Mm. I amb aquests criteris, segurament la vida ja els anirà portant els pares a dir el que han de fer en cada moment, no?
Aquí la teoria l'heu fet molt fàcil, la realitat és que és bastant difícil, i ara que dèieu això de cada etapa té uns trets específics, també aprofito, ja que estem aquí a la ràdio, per recomanar algun curs d'orientació familiar, precisament el de primeres decisions, si tens un fill de 8 anys,
sí, sí,
es
sí.
diu precisament així,
sí, sí,
no? El curs de nens de 8 anys és com primeres decisions, que és el tema, els cursos d'orientació familiar que treballarem la setmana que ve aquí al Paraules d'Amor. Nosaltres ens acomiadem, moltes gràcies a tots tres, a la Laura Sánchez, al Jaume Pujol i a l'Aureli Villar, i ens retrobem en el proper programa de Paraules d'Amor.
Adéu.
Adéu-siau.
I am what I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
Recte final del programa i arribem al temps de l'entrevista. Avui ens acompanya Alfonso Aguiló. Ell és enginyer de camins i vicepresident de l'Institut Europeu d'Estudis de l'Educació. Presideix també la Fundació Arenales i és president de la Confederació Espanyola de Centres d'Ensenyament. Ha publicat llibres sobre educació i antropologia i cal destacar els que estan centrats en el tema del programa d'avui. Aguiló ha escrit Educar el caràcter, caràcter i vàlua personal i caràcter i encert en la manera de viure. A banda dels llibres, ha escrit més de 200 articles per revistes i publicacions. Alfonso Aguiló, buenas tardes.
Buenas tardes.
En la presentación ahora estábamos hablando de que tiene un libro precisamente que se llama Educar el carácter. ¿Es clave dedicar sí. tiempo a esta educación del carácter? ¿Se educa poco el carácter?
Yo la impresión que tengo es que ahora mismo en nuestro tiempo pues, hay una clara conciencia de la importancia de las cuestiones académicas uh-huh. y de los idiomas y de cuestiones que indudablemente tienen una importancia grande, pero el carácter también es muy importante para el resultado de la vida de una persona. Porque cuando alguien piensa, por ejemplo, con quién compartir su vida, pues le importa que haya sacado buenas notas y que hable idiomas, pero le importa tanto más su carácter, ¿no? Que sea una persona con la que uno vaya a poder convivir y pasar mucho tiempo y saber que va a ser leal, que va a ser una persona trabajadora, sincera, que va a saber, digamos, que tratarme con cordialidad, que va a ser una persona de estable de ánimo, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh.
O sea, que lo académico, cuando buscamos pareja, por ejemplo, no miramos el currículum, pero yo diría que incluso en las empresas, ¿no? A lo mejor nos contratarán por el currículum, pero luego nos despedirán por el carácter.
Exacto, sí. Yo creo que ahora ya cada vez el carácter se mira más al contratar en las empresas, porque efectivamente el trabajar en equipo, por ejemplo, es una cosa muy importante. El que uno encuentre un ambiente grato a la hora de trabajar, ¿no? Uh-huh. Con esas jornadas tan largas y a veces pues con tantos viajes, tanto tener que trabajar en equipo entre personas tan diferentes, el que uno sea una persona que sabe estar junto a otros y tener una buena relación y una cordialidad Eso es muy importante.
Uh-huh. O sea, que puedes tener 8 másters, pero luego si no sabes trabajar en equipo, siempre te quejas, es lo que luego al final perjudicas y lo que ven los demás de ti.
Exacto, sí. Yo digo en broma a veces que hay gente que sabe muchos idiomas, pero no tiene nada interesante que decir en ninguno.
En ninguno.
O sea, que lo que hace falta es, además de eso, de tener una gran cualificación, es también ser una buena persona. Eso lo sabemos todos lo importante que es.
Sí, igual que el colegio sabemos que empieza a los 3, ¿el carácter a qué edad hay que empezar a formarlo?
Bueno, yo creo que empezar desde el principio. Yo casi diría incluso antes de que nazca la criatura, porque el carácter en gran parte se educa por, yo iba a decir, casi por impregnación, ¿no? Uh-huh. Dentro de la familia. Y por eso, para educar bien el carácter de los hijos, hay que empezar por educarse el carácter los padres.
O sea, que el ejemplo, ¿no?, supongo, de la familia.
Sí, exacto. El ejemplo de los padres, el ejemplo de los hermanos, de la familia, el tener unos objetivos de mejora, ¿no? Porque yo creo que todos más o menos sabemos cuáles son nuestros defectos, ¿no? Uno, a lo mejor, por ejemplo, que es un poco irascible, o que es un poco egoísta, o que es un poco perezoso, o que, pues, estas cosas que uno, pues, las va reconociendo y va luchando contra ellas, y eso es lo que tiene más fuerza, porque para educar no hace falta ser perfecto, porque si hubiera que ser perfecto nadie podría educar. Lo que hace falta es dar ejemplo, precisamente, de luchar por mejorar cada día un poco.
Es decir, que los padres se pueden equivocar, pero el ejemplo que han de transmitir es, bueno, pues estoy intentando trabajar esta faceta de mí, que a lo mejor es la que más, ¿no?, más, claro, problemas me da.
O sea, los defectos que tienen los padres los conocen los hijos mejor
de
que
sobras,
los padres.
¿No? Sí, sí, sí.
Y entonces, pues, y todos sabemos cuando alguien tiene un defecto y vemos que se intenta dominar y que intenta corregirse, y eso es lo que realmente más apreciamos y más nos enseña.
Uh-huh. O sea, que siempre estamos a tiempo también de pulirnos, ¿no?
Yo creo que sí, ¿eh? Hasta el momento mismo de morirse, después ya no, pero
eso es más difícil, ¿no?
Sí, después ya no tiene arreglo. Pero que hasta en cualquier momento, o sea, nadie debe darse a sí mismo por perdido, ni a otros, uh-huh. ¿Eh? Porque es verdad que los defectos, cuando llevan muchos años y están muy arraigados, cuesta muchísimo superarlos, lo sabemos todos, ¿no? Pero al tiempo, sabemos, hemos visto mucha gente cambiar después de muchos años y hacer pequeños descubrimientos. Uh-huh. Y tenemos que tener la esperanza de que eso es posible, tanto con nosotros como con la gente que nos rodea, y tener un poco de paciencia con los defectos de los demás.
Paciencia, esperanza, y a lo mejor también no poner la excusa de siempre, ¿no? De que es que soy así, soy así, sí. Pero no con el objetivo de mejorar y evolucionar.
Claro, yo creo que hay cosas que uno puede decir que es así si son cosas de su carácter, pero no cuando es cosas de su falta de carácter, de sus defectos. Uh-huh. O sea, que de los defectos uno no debe estar orgulloso, debe estar orgulloso, pues, de sus virtudes. Y de sus defectos lo que tiene que estar es con ilusión de corregirlos.
Con ilusión de corregirlos, de mejorar, de evolucionar como persona. ¿Y a los hijos en la escuela también se les forma el carácter, o es la familia quien debe encargarse precisamente de esta faceta?
Yo creo que todos. O sea, en la escuela indudablemente también se transmiten unos valores. Uh-huh. Porque la escuela no es simplemente una instrucción en unos conocimientos. Eso es una parte importante. Y eso es lo que suele evaluarse, porque normalmente se evalúan esos conocimientos para aprender. Se aprenden muchas cosas, y en la escuela se aprende la disciplina del trabajo, se aprende a trabajar con puntualidad, se aprende a tratar con respeto a los demás, se aprende a compartir, se aprende a ganar, a perder. Bueno, hay mil cosas que se aprenden cada día y que son los valores que componen el ideario y el proyecto educativo de una escuela, y tienen una importancia enorme.
Uh-huh. Aquí en la tertulia habíamos dicho que una de las bases en la formación del carácter, uno de los pilares, era el autodominio.
Sí. Sin duda, yo creo que el autodominio es lo que nos hace ser personas libres. Uh-huh. Y es lo que nos distingue de los animales, ¿no? O sea, una persona que no se domine, lo que es una persona que es manipulada por los estímulos que recibe de otros o de sus propios defectos. Uh-huh. Y entonces es una persona que no toma las riendas de su vida, y por lo tanto su vida, él no es protagonista, es un espectador de cómo, pues, por su falta de autocontrol, pues va de un lado a otro.
O sea, que no es protagonista, sino que es espectador. Esta frase, exacto, me ha gustado, sí. ¿No? De que no toma sus propias decisiones.
Claro. Por eso, cuando uno a sus hijos les educa con poco autocontrol, uh-huh. y los chicos o las chicas no aprenden a dominarse, a dominar sus estímulos, a ser personas que logran las metas que se proponen, les deja sometidos a una vulnerabilidad enorme, porque esas personas van a ser víctimas de los estímulos que reciban. Y con estímulos cualquiera los podrá manejar. Uh-huh. Y no serán dueños de su vida. Y eso es lo peor que a una persona le puede pasar.
Que pensamos que al ser exigentes, al final, lo que hacemos es darles herramientas para luego saber,
exacto,
¿no?, cómo,
sí,
desarrollarse.
Uh-huh. O sea, las personas cuando se han educado en un clima de exigencia, entonces son libres para ir a un sitio o a otro. Por ejemplo, si una persona aprende a andar, luego podrá ir a donde quiera, pero si no aprende a andar, no podrá ir a donde quiera, ¿no?
Y aunque cueste, hay que enseñar. Sí,
exacto,
sí.
Entonces por eso una persona tiene que aprender a andar y tiene que aprender a expresarse y tiene que aprender pues muchas cosas que son las que luego le permitirá, cuando ya tenga uso de razón o tenga más madurez o tenga una mayoría de edad, le permitirán pues emplearlas del modo que prefiera, pero que es importante cuando son pequeños educarle en esas capacidades.
Y quizá la adolescencia es la etapa más crítica, ¿no?, en la formación de carácter.
Hombre, suele ser el momento más difícil, porque la adolescencia es cuando pues una persona, un chico o una chica, pues pasa de ser un niño o una niña a ser adulto. Y
es la,
eso
es,
pues la naturaleza.
¿Sí?
Sí, la naturaleza pues hace que eso, ese proceso de autonomía, pues siempre suele tener una cierta crisis. Es difícil que se produzca sin una cierta violencia, ¿no? Uh-huh. Porque pues uno pasa de depender de otras personas a ser autónomo, y ese proceso no suele ser lineal y pacífico siempre. Hay siempre pequeños momentos de convulsión, pero que no tienen tampoco mayor importancia. No dura mucho, afortunadamente.
Si es una gripe, hay que pasarla, ¿no? Intentar,
sí,
lidiarlo,
exacto,
como podamos, sí, los padres en esta etapa que es un poco más crítica. Quizá la familia sí que ha sido siempre el referente de carácter, pero hay otros estímulos, ¿no? Supongo que la escuela, amigos... ¿Se puede desformar el carácter o cuando ya lo tienes formado ya es para siempre?
Sí, yo creo que igual que siempre se puede corregir, siempre se puede perder.
Uh-huh.
O sea, que todos... Y eso tampoco yo creo que haya que verlo como un problema. Uno puede tener costumbre, por ejemplo, de decir la verdad, pero es verdad que en cualquier momento puede empezar a mentir.
Uh-huh.
Y esto, pues... no es ninguna tragedia, es natural, y uno tiene que saber que normalmente cuando uno tiene una virtud le cuesta mucho menos seguir adelante, ¿no? Porque una persona, por ejemplo, que es trabajadora, pues trabajar le cuesta menos que el que es perezoso.
Uh-huh.
Pero no quiere decir que no le cueste nada. O sea, siempre hay un pequeño esfuerzo de mantenimiento de la virtud que hay que tener todos, y que aunque hayamos llegado a una cota alta de en cualquier cualidad, ¿no?
Uh-huh.
Me refiero, por ejemplo, de ser trabajador, de ser generoso, de ser leal,
claro,
de ser sincero, pues siempre hay un pequeño esfuerzo en mantener esa cota.
Sí,
eso,
sí,
es lo que todos tenemos que procurar.
Y para los hijos también. Ya para acabar, supongo que alguien que nos esté escuchando imagine que dice, ostras, yo me parece que la formación de mi hijo de carácter no la estoy formando demasiado. ¿Qué puede hacer? ¿Le recomienda alguna lectura, algún curso de orientación familiar?
Sí, yo creo que leer es muy interesante, y luego comentar esas cosas con otros matrimonios, otras, uh-huh, personas, y cambiar impresiones. Esa es un poco la dinámica que se usa en los cursos de educación familiar, que lo que hacen es pues que varias familias o varios matrimonios compartan sus experiencias en torno a casos concretos y les sirva para intercambiar experiencias y aprender a hacerlo mejor y analizar un poco su situación y tener sentido crítico sobre cómo lo hacen y mejorar.
O sea que siempre estamos a tiempo, ¿eh? Aunque el chico ya tenga a lo mejor 15 años, si queremos trabajar el carácter, siempre podemos ponernos las pilas,
sí,
¿no?
Cuanto antes empiece, mejor, pero nunca hay que considerar perdida ninguna batalla.
Uh-huh. Pues Alfonso Aguiló, muchísimas gracias por esta entrevista. Y recordamos que usted tiene 3 libros precisamente hablando del carácter, ¿eh? Educar el carácter, carácter y validez personal, y carácter y acierto en la manera de vivir. Pues muchas gracias, exacto, por su tiempo, y nos vemos en otra ocasión.
Pues nada, gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo. Doncs amb l'entrevista posem el punt i final al programa d'avui. I abans d'acabar, volem agrair a l'associació FERT que fa possible aquest programa i al nostre tècnic, el Jordi Carretero. Nosaltres ens acomiadem i ens tornem a retrobar la setmana que ve aquí a Ràdio Estel, a Paraules d'Amor, on parlarem dels cursos d'orientació familiar. Doncs fins dimarts que ve, no falteu.
Ràdio Estel.